Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades. Els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a 2:15 del vespre. Envia les teves propostes a pagineskemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria.
No hace falta dejar a todos los hijos lo mismo cuando fallezcas. ¿Crees que debe dejar lo mismo a un hijo sano que a un hijo enfermo? El testamento te permite repartir como tú quieras. Aprovechalo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Radioestel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu vos guard. En l'escrit de la setmana passada afirmàvem que el misteri de la Santíssima Trinitat és el centre de la nostra fe. Déu és comunió eterna i perfecta d'amor entre el Pare, el Fill i l'Esperit Sant. La bona nova de l'Evangeli consisteix en que som fills de Déu, cridats a formar una família en fraternitat i comunió. Avui celebrem la festa del Corpus Christi, el dia de la caritat, de l'amor fratern. L'Església és misteri de comunió, de la unió de cada ésser humà amb Déu i amb els altres éssers humans. L'Eucaristia significa i realitza la comunió de vida amb Déu i a la vegada la unitat del poble de Déu. La comunió, certament, no es pot imposar, no s'hi pot obligar. Es viu, es construeix, es demana a Déu. El gran repte actual és fer de l'Església la casa i l'escola de la comunió, segons ens va ensenyar Sant Joan Pau II. Per fer-ho és condició indispensable viure una espiritualitat de comunió i proposar-la com a principi educatiu en tots els àmbits. Ara bé, ens podem preguntar què significa una espiritualitat de comunió. En primer lloc, una mirada del cor cap al misteri de la Trinitat que habita en nosaltres. En segon lloc, la capacitat de compartir les alegries i els sofriments del germà, d'intuir els seus desitjos i atendre les seves necessitats, d'oferir-li amistat. En tercer lloc, la capacitat de veure allò que hi ha de positiu en l'altre per acollir-lo i valorar-lo. Per últim, saber donar entrada al germà, portant la seva càrrega i refusant les temptacions de rivalitat, de desconfiança i d'enveja. D'aquesta manera, la comunió serà una realitat viva en tots els espais de l'entramat de l'Església i també ens permetrà acollir tots els germans que truquin a la porta. Així ens ho ensenya Sant Joan Pau II a l'exhortació Novo Milenio in Euntem. Per tal de fer-ho és imprescindible una actitud seriosa de conversió que propicia la unió amb Déu i amb els germans i el servei desinteressat als altres, tant en les seves necessitats materials com en les espirituals, perquè cada persona pugui arribar a la plenitud volguda per Déu. La solidaritat, per tant, és fruit de la comunió que es fonamenta en el misteri trinitari i en el misteri de l'encarnació del Fill, que mor i ressuscita per la nostra salvació. La unió del Fill amb cada ésser humà fa que pugui dir, us ho dic amb tota veritat, tot allò que fèieu a cadascun d'aquests germans meus per petit que fos, m'ho fèieu a mi. Per això l'encontre amb Crist és el camí de la solidaritat, i la solidaritat és fruit de la comunió. En el nostre món globalitzat, cada vegada vivim una interdependència més gran entre les persones, institucions i pobles que demana com a resposta una actitud moral i social. Per això cal reconèixer l'altre com a persona, sentir-se responsable dels més febles, lluitar per la justícia i estar disposat a compartir els béns amb ells. El proïsme, contemplat des dels ulls de la solidaritat, no és només un ésser humà, amb els seus drets i deures corresponents i la seva igualtat fonamental, sinó que es converteix en algú que ha estat creat a imatge de Déu, que ha estat redimit per Jesucrist, renovat per l'Esperit Sant. L'expressió més gran de solidaritat és la vida i misteri de Jesús de Natzaret, la paraula eterna de Déu que es va encarnar i habitar entre nosaltres, assumint una naturalesa igual en tota la nostra, llevat del pecat. La comunió té dues dimensions. En primer lloc, la vertical, la participació en la mort del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. En segon lloc, l'horitzontal, per la qual compartim aquest amor amb els altres. Aquesta comunió vertical i horitzontal s'expressa i es nodreix en l'Eucaristia i fructifica en gestos de solidaritat amb els germans, especialment els més necessitats. Així es feia en la vida de les primeres comunitats cristianes i així s'expressa i realitza en les nostres comunitats. Amb aquestes reflexions us convido, doncs, a viure el dia de la caritat i de l'amor fratern.
Com remem els nostres testimonis?
Molt bona nit. Avui és el darrer programa que fem. I aquest matí, doncs, hem anat a Rubí. I és interessant, doncs, anar a l'escola, l'escola parroquial, i veure aquest silenci que hi ha després de tot l'aldarull que han estat aquests dies. I amb la sort de poder-nos trobar amb un dels missioners de la nostra diòcesi. I que ell va estar, doncs, 5 anys de rector aquí. Mossèn Omar, molt bona nit.
Bona nit.
Encara que estem del matí, molt bona nit perquè els nostres oients... Quin va ser el motiu que el portés anar de missió i anar de missió a Cuba?
Poc després de ser ordenat, cap als anys 90, vam fer una experiència missionera amb joves de diferents llocs d'Espanya, juntament amb un grup de dominicans que vivien al Bronx, a Nova York, i amb capellans que llavors, companys d'estudis meus que vivien al Bronx i altres de diferents diòcesis d'aquí, vam marxar i vam fer la primera experiència, dic, missionera, durant un mes a República Dominicana, a la zona més pobra, a Baní, a la zona de Baní. Allà, doncs, se'n va despertar el cuc, i així vam continuar l'any següent, i després un company i molt amic meu va ser destinat a un altre punt de República Dominicana, i va ser-hi 11 anys, i cada any es va organitzar a l'estiu un treball missioner amb joves de grups i de parròquies que volguessin, doncs, treballar per anunciar l'Evangeli amb altres temes. Qüestió que jo durant 10 anys, el meu mes de vacances, el destinava a la missió per poder acompanyar els joves, poder... I un cop es va acabar, perquè aquest missioner després va marxar, va retornar cap a la seva diòcesi d'origen, Càdiz, concretament, llavors jo sentia la necessitat, que em sembla que Nostre Senyor em convidava doncs, a deixar la meva terra, deixar tota la meva, les meves seguretats i anar-me'n a un lloc doncs, on manquessin capellans. En aquells temps, el mateix amic meu, que era a una diòcesi cubana, el van fer bisbe. Llavors em va semblar que m'era indiferent, en principi, anar a un lloc o a un altre, però vaig parlar amb ell i anava a una diòcesi molt minsa de nombre de capellans, i llavors hi vaig dir que sí, estava disposat a col·laborar amb ell si li semblava bé, amb el vistiplau i la benedicció del nostre bisbe de Terrassa, lògicament, perquè jo no m'havés anat si no hagués sigut enviat pel bisbe. Jo estava... Així és com entenc que s'ha de fer les coses. Doncs va ser una miqueta això, no? Jo tenia ganes de conèixer i de servir l'Església en aquells llocs que més ho necessiten.
Aleshores, hi ha una cosa que... Un, doncs, m'imagino que de tant en tant aterrisseu i la gent que viu aquestes realitats de missió, quan ve una altra vegada cap a casa, noteu d'alguna manera que la nostra societat li falta una mica de columna vertebral en molts aspectes i que aquesta columna vertebral doncs, també es nota en la nostra Església. Tot i que hi ha exemples preciosos. Jo moltes vegades penso, no sé si els malalts en aquest moment són els apòstols més qualificats, perquè el que a la gent li arriba molt és com és que està tan malament i té aquesta pau i té aquesta tranquil·litat. Però com nosaltres podríem evangelitzar? Com nosaltres... Com ens podria ajudar amb les seves paraules perquè fóssim missioners aquí, nosaltres?
Bé, durant molts anys Europa i jo diria Catalunya, Espanya, que és el que conec més a prop, durant molts anys, i parlo ja aquests anys abans del concili, vam pensar que ja ho teníem tot una miqueta solucionat, que ja d'alguna manera la nostra societat estava cristianitzada i es vivia una miqueta doncs, del record i del fet sociològic de nombre de persones doncs, que participaven en el culte, en les manifestacions de fe més exteriors, etc, etc. Tot això, lamentablement, estava ja deteriorant-se moltíssim doncs, perquè la formació, la verdadera formació cristiana doncs es va anar descuidant moltíssim. Tot això fa que arribi tots els moviments socials al maig del 69 sí. o 68, comenci tota la revolució sexual, tots aquells problemes, doncs que tot això va fer que es descobrís una sèrie de coses que fins llavors estava tot com molt ben controlat. Això ho dic perquè a partir d'aquí la meva humil impressió doncs és que ens vam deixar per voler ser oberts a totes les realitats vam descuidar el mantenir i seguint formant en tots els aspectes, espiritualment, intel·lectualment, els nostres cristians, començant també per les escoles. Doncs que, o les classes de religió, no s'escollia els millors per donar-les, sinó a vegades el que no sabia fer altra cosa, i ara em refereixo a escoles religioses, el que no servia per donar classes de química o de matemàtiques era la bona persona, els donava les classes de religió com si fos la Maria, una de les Maries que sempre lamentablement ho ha sigut. Tot això ha fet que d'alguna manera dins de l'Església ens vam anar perdent, no?, l'oportunitat de poder viure la nostra fe de manera motivada, de manera d'una experiència vertadera, no? Això fa que, lògicament, el no tenir suports i no tenir on recolzar-se, se'ns mengi l'ambient. Jo estic a Cuba i la situació, doncs, sociològica, religiosa, no és gens fàcil. No és dels països més religiosos, sinó, diríem, dels menys religiosos de Centroamèrica. Però no només pels anys, doncs, de la revolució cubana que encara estem vivint, sinó que inclús abans de la revolució mai ha sigut un poble molt religiós. Però, certament, el respecte per lo que és religiós, la transcendència, l'interès per conèixer, ens dona mil voltes a lo que aquí jo puc percebre a l'arribar a Catalunya, concretament, i el veure com estem en general, oi? Molt, molt desorientats. Falta. I hem de trencar motllos. Hem de trencar motllos. Podem, penso jo, podem continuar amb una pastoral de manteniment, oi? Que és, doncs, cobrir aquelles aspectes de la pastoral, la catequesi, el culte, però si no sortim, com diu el Sant Pare, si no sortim a buscar la gent i a buscar la gent més allunyada, que moltes vegades són els que més estan amb ganes de descobrir allò que no tenen i que són conscients de que no ho tenen. Cosa que a vegades els que ja som a dins ens creiem que no ens fa falta res més, que vivim, doncs, d'una manera tranquil·la, doncs, perquè, bueno, un està compromès amb no sé què, l'altre està compromès amb no sé quantos, i com que ja estic compromès d'alguna manera, doncs jo, això ja em salva. Compleixo, doncs, les exigències de l'Evangeli. I em sembla que se'n falta molt de viure. Llavors jo sí que animaria, jo parlava amb un rector d'aquí de la diòcesi, jove, que fa poc és a una de les parròquia de les grans de la nostra diòcesi, i amb una gran preocupació de com evangelitzem. De com evangelitzem. Avui hem de parlar d'evangelització, sense descuidar la catequesi, lògicament, però l'evangelització en quant a portar una bona notícia que la nostra societat necessita escoltar i que convenç si és des d'un testimoni de vida, i no només particular o individual d'una persona doncs que s'ho pren en sèrio, sinó de comunitats cristianes que creuen que l'Evangeli és la solució als problemes del món actual.
Referint a això, vostè sap que el nostre bisbe procura molt d'escollir la persona que ve a donar-nos els exercicis. I a mi el que em va sorprendre molt del seu bisbe era que no tenia cap pretensió de que les seves xerrades fossin emocionalment no sé què, però traspuava una consciència d'aquell, tenia la certesa de que se sostenia en Crist i que Crist era la resposta, que a mi em va sorprendre. Era dir, estic davant de l'home fort, no de l'home dur, de l'home fort, no? I llavors, quan anaves a l'habitació i et miraves, no?, tenies la sensació de que eres l'home que mira el retrovisor de què pensa el món. I que no me'l puc treure de sobre, aquest retrovisor. I que penso, va donar una lliçó impressionant. I a mi em fa l'efecte que a nosaltres aquí ens falta aquesta, que jo diria que quasi la primera evangelització seria que nosaltres creguéssim en aquest home fort, que sap que Crist ho és tot, perquè em dóna la sensació de que aquesta desorientació no la tenen els altres, la tenim nosaltres. I els oients que ens escolten, i jo que parlo, precisament perquè ens falta això que vaig notar tant en el seu bisbe.
Una experiència personal de quan jo tenia 16 anys, que vaig tenir la gran sort que em convidessin a participar a un curset de cristiandat aquí a Barcelona. I era molt jovenet. Tenia fet ja bastants criteris al cap, molt segur de mi mateix, però a la vegada molt dominat pel meu caràcter, no immadur, i per altres situacions que ara seria llarg d'explicar. Però una experiència que jo vaig tenir personal i que a mi em va canviar la vida és que vaig experimentar que Jesucrist va sortir al meu encontre i em va salvar. Em va salvar del que jo no era capaç de fer, i això com ho proposava moltes vegades, no? Del que jo creia que era impossible, al començar una relació personal amb Jesucrist, ja dic que era molt immadur, jo quasi no era incapaç d'estar 10 minuts en silenci per fer una estona de pregària, de meditació, però mica en mica, gràcies a una comunitat de joves molt forta, del que vam sortir 20 capellans, i després missioners, religiosos, religioses, etc. Però el que vaig dir és això. Jo crec que Jesucrist m'ha salvat i em segueix salvant de tantes coses. I ara dono la volta a aquesta explicació. Quan jo he estat a les parròquies, diferents parròquies de la diòcesi durant uns quants anys, i predicava precisament això, no? Fins que un no té l'experiència de que Jesucrist l'ha salvat, no pot entendre el que és la fe cristiana. Jesucrist m'ha salvat i m'està salvant. M'està salvant. Em fa capaç de viure, com diu Sant Pau, l'home nou.
Ja no sóc jo, sinó Crist
que viu en mi. I això no és per uns quants privilegiats, això és paraula de Déu que se'ns transmet i que ens comunica. Si jo vaig a Cuba i porto 10 anys a Cuba i em pregunta, i tu no enyores la teva terra? Jo m'estimo molt la meva terra, doncs perquè he nascut aquí, és la meva terra, però jo no estic allà. Jo sempre els dic, si jo enyorés la meva terra no seria aquí. Jo no he vingut aquí per passar-ho malament, he vingut aquí doncs per poder oferir, no? En nom de l'Església i en nom de Jesucrist, allò que a mi m'ha canviat la vida. Sí? Llavors, aquesta experiència és clau. El que parla des de l'experiència personal, aquell testimoniatge, aquella paraula no es queda buida. O et poden odiar o et poden admirar. Però el que no és possible és que els cristians, per ser cristians, dins aquesta societat actual, estiguem a la feina, estiguem a la fàbrica, al despatx, estiguem a la universitat, estiguem a l'esport, estiguem a la cultura, estiguem a la política, que hi ha cada un doncs, on sigui. I jo, que sóc cristià i que vaig a missa i que crec en Jesucrist, que la meva vida passi desapercebuda. Això és impossible. Vol dir que alguna cosa falla. Cada un que s'ho miri, no? Cada un que s'ho revisi. Jo mateix, no? Si som signes de contradicció perquè Jesucrist és signe de contradicció. Llavors, sí que val la pena treure's prejudicis, pors, i en nom del Senyor anunciar l'Evangeli. Deia Joan Pau II, Sant Joan Pau II, aquell document sobre la missió Redemptoris Missio, em sembla que era, deia, quanta gent sense ser massa conscient està esperant rebre la bona notícia de que Jesucrist ens ha vingut a salvar, perquè a vegades els nens de la catequesi, bueno, Jesucrist ens ha salvat, i de què ens salva Jesucrist? Del pecat. Bueno, sí, això està bé, perquè és correcta la resposta, però i a mi, de què em salva?
Vostè a Cuba també viu l'experiència d'una cosa que cada dia la veig com més forta, no? Per un costat tindries la sensació de que la gent està molt lluny i després veus que tota persona, quan de veritat toca la realitat i no fuig de la realitat, Crist és una resposta. Llavors troba sorpreses, perquè resulta que aquella persona que la consideres molt de casa i pensa que trobar la resposta, no la cerca. I aquell que sembla que està lluny et dona la sorpresa de que té una set de la resposta important. I vius aquest aiguabarreig. Passa el mateix en aquesta societat i això em porta a dir, no sé si hem construït un món tan egocèntric, tan nostre, que potser estem vivint un moment molt difícil, però després aquest món que se li trenca l'esperança cercarà la mare. I la mare és l'Església. Però jo després m'he fixat en una cosa, que les notícies d'altres realitats cristianes són poc escoltades. Però la mare Església continua despertant l'orella del món.
Sí. Quan diem i tenim experiència que creiem en Jesús, en Jesucrist com a centre de la nostra vida, és del tot impossible afirmar aquesta veritat sense tenir l'experiència de que l'Església ens ha donat la vida. Ens ha donat la vida i, per tant, és la nostra mare, com molt bé dius, i així és el que hem après i sabem. Però és la mare real, veritable, que ens porta, que ens acull, que ens ensenya, que ens a vegades també ens estira de les orelles una miqueta, no?
Em conforta sentir les seves paraules, perquè veig que aquesta setmana anirà a Cuba un home que sent amb molta força l'encontre en Crist. Jo el recordo anant a Lourdes amb el seu pare. I llavors, doncs, jo també m'imagino que quan un trepitja una altra terra, doncs té molt present el cel i aquells de la família que estan al cel. Jo crec que també la gent no entén massa la companyia que sentim d'aquells que no hi són, però hi ha un misteri de presència.
Certament. El cel, si ho permets, jo enyoro el cel. Jo enyoro el cel. I cada dia li demano a Nostre Senyor, no?, que em doni la força per poder viure de tal manera que el cel sigui el total alliberament de les meves càrregues, no? I la relació amb aquells que no hi són, doncs el pare, la mare, els meus familiars més propers, amics, jo compto amb la seva ajuda i compto amb la seva intercessió constantment, no? És el cristià mira el cel, trepitjant ben ferm a la terra, però el cel és la nostra esperança. És poder viure, poder veure, tinc ganes de veure, no?, quina cara té la Mare de Déu, veure Jesús, veure el Pare, des d'aquesta mirada, lògicament, que no és una mirada humana, terrenal, no?, sinó que és més profunda, que és la que dona sentit a la meva vida i crec que dona sentit a la vida de tots els cristians.
Li agraïm molt, mossèn Omar, aquesta conversa. Doni una abraçada molt forta al seu bisbe i que tingui un bon viatge cap a Cuba.
Moltes gràcies. Pregueu per Cuba també, sisplau, per les seves necessitats, que són moltíssimes.
Així ho farem.
Gràcies.
Bé, aquest és el darrer programa i ja sabeu que els cursos, doncs, van retallats així. Ara intentarem, doncs, pensar, vitalitzar i que aquest programa, doncs, tingui la força de poder donar trossets de la presència de Crist. Molt bona nit, fins la propera temporada. Adéu-siau, que tornarem a remar.